Els anys 40 pues, eren com eren i bueno, sort han tingut, no sé com han pogut sobreviure, una cosa així. Però bueno, jo tenia aquestes referències, això era un tio que tocava el piano, vull dir, o sigui, tampoc no venia de la nada, diguem, no? Allò, vull dir, era, havia algo, hi havia una afició, tenien un piano i tal, vull dir, havien coses, no? I doncs, pues, per lo que sigui, pues ens van enviar unes cosines i a mi a tocar, però vam començar així. Ho dic jo perquè als 5 anys ja anava la cosa i en canvi tenia alguns problemes per parlar, o sigui, als 4 anys no parlava i als 5 tocava Mozart i tenia un lío aquí. I jo crec que ha sigut el punt... Ha sigut aquest punt de... Això és el que d'alguna manera m'ha ajudat, no? Jo m'imagino... Bueno, és una mica així, però algo hi ha, no? Perquè, per exemple, tinc dificultats, no... No sé, a vegades ells tenien caràcter, jo era fill únic i es posaven nerviosos per poca cosa, no? I jo tenia dificultats en lligar-me les sabates, no? I alguna nit me gitava les sabates posades i no arribava... En canvi tocava el piano bé, no? Vull dir... I tot això el meu pare estava preocupadíssim perquè era metge i pensava, bueno... I d'aquí, aquí, 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 pues ja la cosa va... I entonces els pressupostos equivocats per part d'ells, jo crec, però no els culpabilitzo perquè la situació era la que era, no? I era, bueno, és divertit, no? És bastant divertit. I una manera de començar, cada un comença com pot, no? I al final pues, vaig anar a parar, vaig anar fent coses i tal, i al final van decidir, van posar al Liceu, vaig anar al Liceu, lliure, perquè no podíem anar-me'n a viure a Barcelona, no? I anàvem a examinar, i a partir d'aquí pues, ja vaig començar a cordar les sabates. Va. Però ja tocava Beethoven. Vull dir, entre les sabates i el Beethoven, pues, és molta...
Molt interessant.
I d'alguna manera podria, inclús el dia d'avui, encara podria parlar, vull dir, trobar punts que encara lliguen, no?, amb tot allò, sí. Entre coses, doncs, millor moltes obres que tinc i tota la part teatral, no la part musical, la part teatral, que no és tan teatral com pareix i sí que és més musical del que pareix. I jo crec que també he tingut sort de que no he volgut fer teatre al teatre, sinó que he continuat fent música al teatre i això em sembla que ocupa un lloc degut a això, perquè ells no fan música. Els actors parlo, la gent de teatre fa teatre. Llavors, si hi ha algú que no fa teatre dins del teatre, pues, és com els músics, com el món dels músics que fan... No se'n donen compte i fan molt de teatre, no? Vull dir, només veure com afina una orquestra i ja és una història de tics i manies i coses i perversions, inclús, vull dir, però hi ha tot un fet teatral així, en grans rasgos. Bueno, vaig aterrissar aquí, ja havia fet totes aquestes coses, incloïda la mili, perquè en aquella època es feia la mili i això. I vaig arribar aquí i per una sèrie de circumstàncies, bueno, alguna intuïció devia haver, perquè vaig anar a buscar, vaig trobar el mestres, a l'OMS, vull dir, una mica el que havia en aquella, però vull dir, el que sí que era meu, diguem, era l'interès per conèixer, no? M'hagués pogut quedar jo un alumne del conservatori i estar tocant el piano tota la vida i tal, i quedar-me dins del tema, però quan vaig arribar aquí, doncs, per algo seria que vaig tindre la curiositat, serà pels cordons de les sabates, per dir-ho d'una manera, vull dir, era d'allò de dir, bueno, pues, jo vull saber qui fa música o quina música és l'actual, qui són els compositors que es dediquen a això i que tracten d'avançar. Això és clar, les idees, no sé d'on les vaig d'allò, però les... Bé, jo crec que va ser allà on se va produir, perquè vas conèixer tota aquesta gent, el mestre, l'OMS i el Portabella també, que en aquell moment estaven fent una pel·lícula, un curtmetratge, no compteu amb els dits, em sembla que era, un curtmetratge del Portabella, i el Brossa, les coses del Brossa, i dir, per què no? No, el mestre es va dir, ja, sí, hi ha unes coses de piano, perquè no toques tu, i doncs ho vaig tocar jo, i va ser la meva primera... d'això col·laboració amb aquest, que tota aquesta gent que en el fons han sigut els meus amics durant sempre, els que queden, no? Vull dir. I bueno, allí vaig començar, el Brossa vas començar aquella cosa, aquella dominació implacable i, durant 5 anys, vull dir, el vaig disfrutar i el vaig patir durant 5 anys. I... Però bueno, jo gràcies a aquest moment, també era un moment, diguem, en aquest país molt diferent d'ara, era millor que ara. Culturalment parlant era millor que ara, no? Vull dir, a més havia una burgesia així il·lustrada, no? Que es gastava els diners que n'havien, i es gastaven diners que aquí a l'Stohausen, per exemple, a Alemanya hi ha... Pues que vingui a l'Stohausen, no? I al Berio, pues que vingui al Berio, vull dir, no havia més raó que aquesta, i inclús van portar el Cunningham amb el Ketch, que van anar a parar a Sitges perquè ningú s'atrevia a programar allò, però bueno, eren diners i ara ho fan pel Messi, això, no? Però pel... Sí. No sé com dir-ho, però tot això no existia. I en canvi això ara tampoc ho trobes, no? Vull dir, una gent... I omplien el Palau i això, la gent anava a sentir els germans aquells, els contars, que jo me'n recordo. Allí vaig aprendre més jo que el... Van fer un grup també, un grup de música contemporània, el mantenien i vull dir, feien estrenes i... Després ja vam aparèixer nosaltres amb els mestres i vam fer un grup, el grup instrumental català, la Miró, en subvenció de la Caixa... Vull dir, tot això era una època, diguem, bastant gloriosa, no? Sí, però ja va ser, ja, tot això ja havia passat, tot això del Brossa i tot això ja havia passat. En el fons vaig anar a Nova York una mica per conèixer tot el que teníem una informació relativa, no és com ara, tenim una... Inclús partitures, teníem algunes, ja me recordo que em desesperava buscant-la i tal. Però això va ser anterior, o sigui, després ja vaig anar a Nova York, quan vaig anar a Nova York ja sabia el que buscava, ja era una altra cosa, no? Ja inclús el tornar, vull dir, quan estava allà també vaig fer allò que vam anar a Madrid, a l'àlea de Luis de Pablo, i un concert, i jo no vaig parar de tocar, no? Vaig tocar una obra de l'Steve Rash. Vull dir, jo quan va, ja sabia el Glass i el Steve Rash estaven començant a de, això sí que ho vaig veure, això ho vaig viure. Però ja era, lo del Brossa ja havia passat, ja havíem... Lo del Sant Pol de Bans i tota aquella història, que era els 75 anys del Miró. Pues va ser molt de faena. En realitat, amb un director... que es diu Clovis Prebost, vam fer bastants curtmetratges sobre el Miró en càrrec de la Fundació MAEC i vaig posar la música molt d'aquells. Doncs, també el vaig conèixer doncs, a través del Brossa i el Portabella, vull dir, era... no és que el veiéssim massa, però vull dir, sí que vaig coincidir amb ell, no? Però bueno, el personatge clau era el Brossa. Personatge clau era el Brossa. Vull dir, el Hidalgo passava per aquí, però també si anaves a Madrid era una visita obligatòria també, vull dir, per lo que ell, per lo que representava, per lo que lluitava i per moltes coses, vull dir, però lo que era, per exemple, lo que era molt difícil de lligar o que poguessin en algun moment sentar-se amb un, com ara que estem junts, és l'Hidalgo i el Brossa, per exemple. El Brossa sempre tenia aquest problema, va vindre el Queig i va dir pareix un soldat de la Navy i es va acabar aquí. O sigui, va vindre de Nova York aquí perquè el brossa se'l va virar, va dir, este tio, de què va? I no va anar més allà, però bueno, vull dir, i amb el cas de l'Hidalgo, doncs també... El brossa, doncs hi ha coses... bueno, era el brossa, vull dir, llavors coses molt lògiques no eren, no? Vull dir, també parlava del Bach, del Bach, i hi havia música d'Iglesia, una merda. I he suprimit, doncs això tot era... vull dir, clar... Que li dava Wagner, sí. I Bach era música d'Iglesia, no? Però vull dir, però al mateix temps, vull dir, jo crec que jo m'he tingut d'alguna manera, sempre he estat en forma, per dir-ho d'una, de tocar el piano, vull dir, puc fer un concert ara amb garanties, vull dir, no tinc cap problema. I jo trobo que això està molt bé, perquè, per exemple, al mateix temps, jo vaig presentar a Barcelona, que no s'havia fet mai, el Microcosmos de Bartók, a l'època aquella, vull dir. El Microcosmos s'havia tocat mai, són sis quaderns, vaig fer com dos concerts, tres quaderns que d'això. Per exemple, el Pierrot Luner de Schoenberg també es va fer, me dirigia el Rasmarbaia, me'n recordo. I això era, per exemple, Joventuts Musicals. Joventuts Musicals van d'allò i era la primera audició del Pierrot Luner. Vull dir, per tocar el Pierrot Luner has de ser professional, has de trucar, has d'estar en condicions. Vull dir, jo això ho he mantingut sempre, i en cap moment he tingut cap dubte i al mateix temps puc cremar 12 pianos de cop, la qual cosa no... Jo sempre dic que els conservatoris tindrien que fer coses així de quan en quan, perquè vull dir, ajuda molt a situar-se molt bé i tant una música com l'altra, vull dir, tant la cremada de pianos com el Microcosmos, vull dir, poden cohabitar junts i aportar. Són dos coses positives, a pesar de que... I a més, vull dir, era en aquell moment això era vital, no? No, això havia... va ser els anys 70. Els anys 70, vull dir, van ser importants, van haver moltes propostes. Jo crec que l'error era o situar-se en una banda, situar-se en una altra. Jo me recordo que quan estava a Nova York, per exemple, el Ligeti, que és el gran compositor europeu d'aquella època, no només venia. Quan va fer allò dels metrònoms, és que havia, va estar allà, i jo el vaig veure personalment en un concert, en una platja, en una platea, en butaques d'això de teatre, i amb carades al mar, i va sortir ell, va saludar, ben vestit, de concert i d'això, i va estar dirigint durant un parell d'hores al mar. No? Vull dir, o sigui que va, públicament va reconèixer que aquella avantguàrdia americana, tot el procés Ketch, tota la història Ketch, no? que ell acceptava, no? I a l'Stockhausen igual, participava en coses, no només com a espectador, que també feia concerts i venia als contars, i vull dir, que el que es va tancar en banda va ser el Bolés, no? I aquí, aquí tota aquesta, diguem, influència americana, no ha hagut manera, no ha estat mai clar, els compositors tradicionals d'aquí, de Barcelona i de Madrid també, ho diuen, no, saps? I després la música repetitiva i el Steve Rash i tot això, no ha sigut fàcil. I en canvi, doncs sí que, inclús ara, jo m'imagino que, jo no sé ara on estan, no tinc ni idea, però m'imagino que els compositors joves d'ara, que això ja seria més preocupant, vull dir, a lo millor jo crec que fan més, que millor deu estar molt bé, no? Jo no dic que no estigui bé, però vull dir, que no han volgut saber res de totes aquestes coses, no? Vull dir, estan molt al Morton Feldman, no? Per lo que m'expliquen. Sí, sí. Que clar, és un compositor que allà estava al mig de tot este jaleo del Fluxus, al mig de tot això també estava el Morton Feldman, però eren els anys 70 i tenia un altre significat, ara li han donat un significat més europeïtzat d'alguna manera, i en aquell moment també tenia el seu espai. Bueno, allí hi havia espai, clar, era la filosofia del que ells, vull dir, l'espai havia espai per tots, era una cosa oberta, no? Llavors tenies les possibilitats de veure coses que ni els que els feien sabien el que estaven fent, no? Vull dir, que arribar fins aquí és molt, no? Ara mateix això del, que ho deveu saber, d'aquest ajuntament, ja, ja porten 6 anys, per això. Estan fent un concert de 11 anys.
Sí.
I estan al 6 o al 7 o no sé què, i cada any canvia l'acord dos o tres vegades i tal, i és una obra del Queig, i el, jo dic que per mi no, segurament és una obra del Queig, però l'obra jo crec que el mèrit el té el regidor de l'Ajuntament d'aquest això que ha aconseguit amb un ple no, d'un ajuntament. Això per nosaltres té una significació especial perquè per desgràcia tenim uns regidors de cultura que, ojo, vull dir, o sigui, un tio aconsegueix un concert de 11 anys amb un ajuntament alemany d'una ciutat que no sé quina és, però que no és ni Berlín, ni Hamburgo, ni això, i que està fent un concert de 11 anys i que, bueno, que tot el món d'això sap que aquest concert està en marxa i és el Queig, és el Fluxus, és el... i és Alemanya. I allí va néixer...
Sí, és un poble petit.
Allí de música saben, vull dir... Això ho fan perquè tenen el sentit, tenen aquest sentit, no?, d'utilitzar la música en circumstàncies diverses, no?, des d'una... després d'un sopar, de trobar-se i trocar un trio de Schubert a posar en marxa un tinglado d'aquest tipus. Tot és un, vull dir, tot és un. Però tens la possibilitat d'utilitzar-ho o no, vull dir, també és millor trobar algú, que en aquest cas doncs, va ser així, trobar algú que et digui, ah, molt, no, molt bé, bueno, no sé, per exemple, jo això ho tinc acunyat d'alguna manera, jo un dia li vaig tocar el Brossa, el Brahms, o no sé què, que li agradava molt Brahms, i quan vaig acabar, me va dir, bueno, i ara què? No, vull dir, aquesta va ser la frase, no, diguem, de... Vull dir, bueno, i ara què? Clar, no pots estar tota la vida tocant Brahms i Beethoven i així. Has de tocar Brahms, has de tocar Beethoven, has de tocar Bach i tot el que tu vulguis, però no pots només tocar Bach i tocar Beethoven, vull dir, has de fer... Hi ha alguna més, vull dir, evidentment, puc dir que sí, però jo ho he comprovat i he viscut i soc, vull dir, i encara ara, vull dir... Inclús en aquesta obra que estem fent ara, que farem ara, vull dir, una de les coses que dic és que no hi ha cap piano, no? No hi ha piano. I perquè ha costat molt, però tots pensen, bueno, i què? I del... Però no hi ha piano, no hi ha cap piano, ni jo toco, ni faig res, vull dir, no... O sigui, he aconseguit despullar-ho de tot, d'alguna manera, perquè quede més clar, no? Però vull dir, el fet en si és que l'escenari dona pa molt. I després és una mica... Ho pots il·lustrar amb el carrer Padilla, no? Diguem, a Barcelona. Vull dir, que està l'Auditori a un costat i el Teatre Nacional a l'altre cantó, no? Vull dir, llavors, no es mesclen mai, no veuràs mai, vull dir, que els de l'Auditori vagin al Teatre Nacional, vull dir que això és algo ja que falla, vull dir, algo ja que falla perquè lo normal és que t'agrada un concert de l'orquestra de la ciutat, per exemple, amb el tipus de programació que fan ells i tot això, i que tingués la curiositat d'anar a veure, per exemple, aquesta peça meua que vinguin a veure, no, doncs no, vull dir, no, passar el carrer Padilla és... I llavors mentalment el Padilla es va fent el cap encara més gran i llavors ja el Padilla ja t'impedeix, ja, com aquell que diu, vull dir, és curiós, no? Però és curiós. Això ha passat a la nostra Barcelona, això és a tot el món, vull dir, això és així. El que vol dir que no avancem, que no... Tot el que vam fer als anys 70, que de coses residuals d'allò, però en el fons veus que va tornant lo de sempre, lo de sempre, lo de sempre, lo de sempre, no? Vull dir, ara mateix el teatre també pues, té un tipus de programació molt del moment que estem passant i en canvi en aquella època venia el Living Theater, no? I bueno, pues ja ara ningú sap qui és el Living Theater. Inclús la gent que fa teatre, no? Vull dir, segurament no ho saben. I bueno, és una constatació de que has d'anar amb cuidado, no? Jo en l'obra aquesta que fem aquí, jo no sé si he anat amb cuidado. És així de fàcil de... no sé si he anat amb cuidado, no sé si he tingut una reacció conseqüència de com estem treballant i quina escolta tens, no? Quin tipus de públic tens i tal. I no sé, no n'estic segur tampoc, però això està bé De momento no estoy seguro, es que algo, algo ya. O sigui, algo té, l'obra. Mm. Pues jo crec que això està dins del desig de... Primer que no, és molt difícil el no. El no, això no, això no vull fer, això no ho faig, no sé què. Vull dir, em van encarregar les Olimpiades, per exemple. Que és una feina que, bueno, això jo mai m'ho hagués esperat, no està previst, arriba d'una manera... I és un tipus de treball insòlid per un cantó i vaig dir que sí, en seguida, sense tindre idea de res de lo que faria, vaig pensar, ho farem tenores, ho baixem tenores i tal i qual, però són coses que passen i jo trobo que també formen part de que no t'has de quedar, diguem, podria tindre la flexibilitat, no, de, i que són experiències diferents i que aporten molt, vull dir, a mi em van aportar molt, vull dir. I després, no sé, el Sergio Lavera va voler fer una cosa sobre Belmonte, sobre un torero, que me diràs avui en dia, això, doncs vam fer amb això, vam agafar bandes de música valencianes i vull dir, tot això. Sí, i bueno, he fet formats grans també, de l'òpera, de la Lucrecia Borja, no? Vull dir, doncs amb un cor també i tot això, jo crec que si pogués, vull dir, també ho faria, no? El que passa és que ara no, ja les coses estan així, que no sé què, que no hi ha diners, aquestes coses que diuen. Però dir, jo crec que la vida del músic, o com la vida del, de, no sé, de qualsevol persona que es dedica, creador, que es dedica a aquest tipus de coses, jo crec que ha de mantenir una actitud oberta, no de dir, no, és que jo toco les variacions Goldberg i ja està. Vull dir, no, que també està molt bé, no, però jo no tinc este caràcter ni aquesta manera de ser, per lo que sigui, pues, sempre tinc una posició molt oberta a les coses, que perquè la gent de fora a vegades veu les coses que tu no veus i ajuda molt, no? I tindre aquesta disponibilitat, no? de pujar un escenari i pujar-lo musicalment, però també teatralment, no? Inclús quan fas un concert de piano sol, jugues amb uns elements que jo crec que la gent els nota, i toques el piano, eh? No hi ha trampa, vull dir, el piano, toques el piano. Però jo crec que tota l'experiència teatral, quan puja un escenari, com pujaré el dia este aquí, vull dir, tot això surt, això està, això no pots borrar, això no pots borrar. Vull dir, això ja forma part, la forma d'interpretar, inclús música clàssica, inclús la manera d'interpretar la música clàssica també s'altera, amb el bon sentit de la paraula, amb un... que, o sigui, puc fer un concert de piano avui i demà tirar un piano al mar, no? Vull dir, el que passa que ara, per exemple, pues, tirar un piano al mar no té... No, per mi ara, vull dir, és quasi d'encàrrec, no? Hi ha situacions així, però vull dir, i ara ja no fa falta, no té cap sentit. No. Vull dir, sempre l'he utilitzat molt i... Perquè no és... Al contrari, vull dir... Amb l'obra d'això, igual en algunes coses, a vegades ens han passat i tot, vull dir... Però amb un cantó molt peculiar, no tan fàcil, però... Sempre ha estat, jo crec que la música és... va directe a la vena, vull dir, la música... Jo, el fet de que es puguen fer concerts multitudinaris amb milers de persones, que ni els va ni els ve la música, però una nit s'arruda i entren trots en trance, no? Vull dir, això és la música, sigui la música que sigui, no? Vull dir, a mi m'agradarà més Bach o d'allò, però vull dir, el fenomen és el mateix, entonces la música té una alta... d'això de... té una sensualitat que la porta amb si mateix i amb tots les especialitats que puguin haver, diguem. Entonces està molt bé... Vull dir, utilitzar-la, no? Vull dir, utilitzar-la o posar-la en evidència, perquè millor sentint, jo què sé, una cosa molt tradicional, amb una situació molt tradicional, allò, i un concert de lo més normal i corrent, a vegades la gent no s'entera, però vull dir, conscientment no són responsables de lo que puguen sentir en aquell moment, i... però això sí que ho té, diguem-ne... És, i llavors si tu dones a entendre que ho fas i que ho saps i que ho disfrutes i vull dir, hi ha un això de plaer, vull dir, quan tot va bé en la música, vull dir, hi ha un tant per cent de plaer molt elevat, vull dir, sí. Més que el de la vida diària, jo crec. Sí. És diverses, no enfrontaments, però sí tendències, vull dir, molt clares, però vull dir que vam aconseguir que conviure tots, vull dir, vam arribar, jo sé, per exemple, me recordo el García Sevilla, no? El García Sevilla sempre tenia una posició generalment contrària. Nosaltres érem partidaris de treballar l'especificitat a fondo, però si mos encarregaven la... mos van encarregar, bueno, vam fer el possible perquè ens ho encarreguessin tots els cartells del PSUC d'aquella època, no? O quasi tots, o els de la zona, no me recordo. Vull dir que teníem un pe... vull dir, teníem, diguem, políticament, ideològicament, una posició, i llavors havia el de l'artista, més així, tipus artista, que està una mica per damunt del bé i del mal i tot això, que no comulgava. I llavors vam tindre dos desembarcos de persones aquí de fora, de l'Aragó, a més, i la segona, un dels que va baixar, que era en aquell moment era marxista-leninista, era el Federico Jiménez Lozano. Això, bueno, i convivíem, eh? Aquí el Portabella jugava molt bé, va ser un moment... I llavors, bueno, també els de la part, diguem, política, la gent del PSUC, i el PSUC en aquella època era el PSUC, no com ara que ningú sap ben bé el que era això, era el PSUC, era el PSUC. Artísticament tenia allò el realisme socialista i no havia manera de que llavors hi veien una cosa, jo què sé, del Tapies, a lo millor, no? Jo què sé, això, pues, no ho acceptaven. O sigui, tenim una lucha els dos extrems, que mai va ser cruenta, ni van haver decisions, però sí que donaven un interès especial al grup aquest, jo crec. Era el més, de totes les coses que hi havia, jo crec que era el més gran, per una part, el més insòlid, també, vull dir, hi havia mescles. Havia gent que se n'anava perquè no li interessava, però tenia, realment ara jo dels noms no sóc molt bo per dir noms, però... Però jo va ser una altra cosa, jo anava a tot, jo si vols que la veritat, jo en el grup de treball vaig fer coses que les tinc i les tinc controlades, i sí, que tampoc en aquella època tampoc no pensaves que passaria res, feies coses, pensaves, bueno, tot això ja veurem de què ens guanyarem la vida, no? I després veus que en el temps, aquestes coses, doncs, ara estem parlant d'això i ja me diràs. Jo mai m'ho hagués pensat que parlaríem de... que quan me faria gran... Però va venir el Federico Jiménez Lozano amb uns quants. Un d'ells el Broto, aquell pintor. Tot això van baixar la segona tongada. Baixaven tots els d'esquerres, després han fet tots d'ultradreta, però en aquell moment van baixar i van vindre a parar on estàvem nosaltres, que reuníem a l'Institut Alemany, que lògicament no, ningú li ho ha agraït, nosaltres li ho vam agrair. Però ningú li va agrair que se fent, vam arribar a fer aquestes assemblees d'allò que, per exemple, a vegades el PSUC tenia problemes d'això i li parlaves amb aquell senyor i dia passeu i no feu ruïda, però passeu. No? Vull dir, això vull dir, en ple franquisme, eh? Tot això en ple franquisme. I després nevava això un abans, que el cap de colla era un tal Antonio Maenza, que era director de cine, i que va fer una pel·lícula aquí que li la va produir el Portabella, que es deia Hortensia, i era allò... aquí alternaven personatges com el Gustavo Hernández, germà del Carles. Aquest, això, i va baixar un poeta que es deia Herbàs, que era bo, era interessant, i aquest es va suïcidar. Vull dir, anaven en línia dura, eh? Vull dir, van suïcidar, el Maenza també es va suïcidar. El que no s'ha suïcidat és el Federico. Però és curiós la baixada de tots els grups de l'Aragó amb radicalíssims. Nosaltres ens consideràvem, diguem, allò... Vamos, frívols, érem d'una frivolitat que segurament ho érem, però no teníem la mateixa problemàtica que tenien ells, i ni vivíem on vivíem nosaltres, ni eren nosaltres, vaja, doncs eren una altra cosa, però convivíem. I vull dir, després això del minimalisme també és molt relatiu, perquè el Bach potser és el millor minimalista, que aquell és el millor de tot, i quan parlen del romanticisme, el Bach ja era romàntic, quan parlen de l'impressionisme, hi ha obres impressionistes que el Bach, per dir un, o sigui, el minimalisme ha existit tota la vida, el Bartók també ho és, l'Stravinsky també ho és, el repetitiu en la música, la repetició en la música, des de les coses més primitives fins a les coses, diguem, més sofisticades a nivell de llenguatge, sempre s'ha hagut la repetició, vull dir, o sigui, com a diguem, no sé, com se diu això ara, com a forma de classificar una persona, tot això, doncs potser doncs és fàcil, però vull dir, no és cert, vull dir, però no... Ja m'agradaria a mi ser, vull dir, haver inventat el meu, no sé, que no s'inventa res, vull dir, és una altra història. Quan diuen inclassificable, encara això ja entra dins ja de l'insult i de la mentira i de tot. Sí, sí. Polifacético, ja quan diuen això, ja... Polifacético i de Vinaroz. I entonces ja et quedes, ja... Però és allò que sé, el José Luis Gómez aquell, ja quedes allò del cine espanyol, no? Los hermanos Ozores, i ja és polifacético. Tornant al Brossa, era també ben especial, no? Vull dir, l'assumpte era especial. A més, recordo que van fer això del Miró dels 75 anys i tal. Aleshores, l'obra es va tindre que representar a Sant Pol de Bans, que és on està la Maic, i una gran festa, tota la Costa Blava, amb el Miró i tota la cosa d'això. I vam anar allà i vam anar amb el Brossa, clar, perquè l'autor i tot això. El Brossa ja no va voler estar al sopar, no? I aleshores es va posar un terrat allà dalt i no sé què. I aleshores nosaltres vam tindre, després del sopar vam representar l'obra. En l'obra hi havia un moment en què jo agafava la bandera americana, me l'embolicava així i m'afaitava, no? I aleshores hi havia un vietnamita per allà que vam trobar a la Rambla, que me'l vam emportar, que recollia els estris i tot això. I aleshores es va alçar el Tir Douglas, buscant a veure qui li trencava la cara, vull dir, en plan d'allò, el Mike assustat pensant que perdia clients i totes aquestes coses, i després la Madame McNamara també es va alçar, bueno, va haver una rebel·lió. Aleshores el Brossa, quan va veure que tot això, des de l'edat se'ls ocorri les més que escupí. Quan els va veure com se diu aquella pel·lícula del Kirk Douglas? El Espartaco. O sigui, el Brossa, que li vingui de cara l'Espartaco, l'únic que se li va ocorrir va ser una escopinyada d'això. O sigui que això és el que no... No, jo què sé, no, és difícil. Això era la part d'allò, diguem... Una de les parts irracionals, d'alguna manera, però la reacció al final era escupir-li a la cara, no? Vull dir, i l'altre també, prou bruto, d'alçar-se, de molestar-se per utilitzar la bandera, que era l'època de la guerra del Vietnam, doncs la bandera tenies que anar amb cuidado i tot això, no, vaig afaitar i tota la història, però el que estava bé perquè dius, bueno, això és està bé, perquè és un poeta súper, això és refinat, és una d'allò, però vull dir, se caga en la mare que els ha parit, no? Vull dir, que és lo... Es caga en la mare que els ha parit, no? Vull dir, i això dins del cas del Maec, el Maec viu d'això, del seu negoci, són els seus clients. Doncs ell no va parar fins que... I ell sabia que passaria això. Ho sabíem nosaltres, ho sabíem tots, que al moment de treure la bandera americana i això... Però està molt bé en aquella època una persona que en un país com este, vull dir, té...
I com va acabar?
Què?
Com va acabar?
Doncs bueno, va acabar malament. El sopar ja no va tornar a recuperar el seu... Això, la gent comentant i tal, això... Demanant excuses, el Brossa no, vull dir... El Tàpies assustat. Ja veus que ho dic amb aquest to.
el teu...